Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les mesures restrictives han de començar a relaxar-se, però sense oblidar que la segona onada del coronavirus encara no està superada. Aquest és el missatge que ha llançat avui el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, que també ha fet una crida a la prudència quan es parli de vacunes.
Direcció, però els estudis estaven previstos que s'acabessin cap al juny. Si s'han pogut accelerar i abans de començament d'any hi ha alguna aprovació, fantàstic. Però això està per veure. Encara no hi ha cap vacuna aprovada. N'hi ha 9 en fases avançades i 3 que ells expliquen que estan molt bé.
Per Cervantes, la prioritat a l'hora de vacunar la població seria arribar a la gent gran i als malalts crònics. La davallada del 45% dels abonats porta el gimnàs municipal a cessar l'activitat de fitness. Ho ha comunicat aquesta tarda l'Ajuntament, assegurant que les instal·lacions de la plaça Frederic Mompou es dedicaran a altres pràctiques esportives. L'administració local ja ha informat de la decisió als abonats, aprofitant la fi del contracte amb l'empresa concessionària Gestió Esportiva. Laura Reyes és regidora d'Esports.
La concessió va acabar el juny del 2017 i actualment estem en una pròrroga forçosa que jurídicament s'ha de finalitzar. Treure un concurs de concessió s'ha estudiat i no és viable. L'instal·lació, que ja té 25 anys, requereix d'una inversió important a nivell de millores per poder competir amb els serveis dels voltants més moderns i actualitzats.
En aquest sentit, des del consistori desvinculen la rescissió de la concessió d'una possible mala gestió per part de la companyia. I en esports us explicarem que el Sabadell s'enfronta demà a l'Sporting de Gijón. Es tracta del segon dels 9 partits de Lliga que afrontaran els arlequinats en menys d'un mes. El de demà es perfila com un dels desplaçaments més complicats de la temporada, ja que l'Sporting és el quart classificat de la Lliga Smartbank. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus, la mateixa temperatura que teníem ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà canvis? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda en predomini de l'ambient assolellat a bona part del territori, amb alguns núvols prims. També, però, amb alguns núvols baixos a la zona del litoral. A la meitat sud del sector, núvols baixos que al matí han estat una mica més abundants a l'àrea del litoral sud i que esperem que al llarg d'aquestes properes hores també s'estenguin a la resta del sector. De cara al final del dia podrien arribar a deixar algun plogim, alguna precipitació de caràcter feble. De cara a demà els núvols seran més abundants en general, tot i que una mica més trencats al matí a l'àrea sud i també amb algunes precipitacions, alguns plogims febles i aïllats al litoral central i nord ja durant el matí i també a la tarda a l'àrea sud. En conjunt, precipitacions, però molt aïllades. Demà les temperatures mínimes pujaran i les màximes esperem que siguin una mica més baixes en conjunt. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, un quilòmetre a Badia en sentit Martorell, i a la mateixa població, però a l'AP7, 2 quilòmetres de retencions també en sentit Martorell. A Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Sarrià i el túnel de Rovira en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La segona onada no està superada, malgrat que el pic de contagis hagi quedat enrere i les mesures restrictives es comencin a relaxar. Aquest és el missatge que ha donat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Seguint el seu discurs des de l'inici de la pandèmia, l'infectòleg s'ha mostrat partidari de començar a rebaixar les restriccions, però continua demanant prudència a la ciutadania per evitar que els contagis tornin a pujar. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El doctor Cervantes creu que és un bon moment per tornar a obrir les portes del Parc Taulí a les visites i per aprovar les mesures de la desescalada, com la reobertura dels locals de restauració, els esports o la cultura. Ara bé, per poder tornar a gaudir d'aquestes activitats, recomana adaptar-nos a l'actual situació de la pandèmia i ha posat l'accent en els àpats nadalencs. Des del seu punt de vista, cal que pensem com podem celebrar les festes reduint al màxim la possibilitat de transmetre el virus.
Ningú diu que el dinar de Nadal s'hagi de fer obligatòriament amb una habitació tancada, amb una taula única. A lo millor podem organitzar d'una manera que ens trobem prou gent, però que resulti que no estem tota l'estona junts.
I és que malgrat que les xifres de contagis cada dia són més bones, la situació no és per llançar coets. Actualment a la Corporació Sanitària Sabadellenca hi ha 126 persones ingressades, a un ritme de 8 a 10 noves hospitalitzacions cada dia. A més, una quarta part dels ingressats estan en estat greu i d'aquests, dues terceres parts es troben a les unitats de crítics des de fa més de dues setmanes. Per això Cervantes insisteix que la segona onada no està superada i que hem de mantenir-nos alerta.
No estem ni de lluny amb la segona onada acabada. O sigui, nosaltres continuem tenint més de 100 malalts ingressats. De fet, avui 126 pacients encara ingressats. I d'aquests, una trentena amb unitats de crítics. Vull dir que no vull xafar la guitarra, però de moment encara estem en un moment crític de la pandèmia.
El doctor també ha reflexionat sobre alguns canvis que hauríem d'instaurar quan es recuperi la normalitat. Per exemple, apunta que la densitat d'usuaris a les residències ha de ser més baix per evitar els alts índexs de transmissió que ha tingut el coronavirus, o reduir els aforaments dels locals i acabar amb les reunions multitudinàries en espais tancats.
Uns canvis que creu que s'hauran d'aplicar encara que hi hagi una vacuna contra la Covid-19. De fet, Cervantes ha parlat força estona sobre les investigacions per curar el virus, les quals ha elogiat per la seva rapidesa, però portant també un punt de prudència.
Sí, el doctor ha recordat que de moment cap de les vacunes que s'estan creant ha passat l'aprovació d'una autoritat sanitària. De fet, només sabem el que les empreses que les estan desenvolupant afirmen sobre la seva eficàcia. Per això valora de forma positiva la rapidesa de la seva creació, però considera que ara per ara cal posar la majoria dels esforços en continuar evitant els contagis.
Aquesta gent de les vacunes va començar a treballar amb vacunes al gener, quan van veure que a la Xina sortia un virus que prometia ser pandèmic. I realment estem a 10 mesos. O sigui, ha sigut fantàstica aquesta evolució científica i industrial per poder aconseguir vacunes. I sembla que estem a prop, tant de bo, però encara no hi som. I mentrestant hem de seguir fent altres coses que hem de fer per atendre bé els pacients, per evitar nous casos i perquè les subsegüents onades siguin cada cop més benignes.
De totes maneres, Cervantes apunta que les primeres aprovacions de la vacuna podrien arribar als primers mesos de l'any vinent. La prioritat de les primeres dosis és clara, gent gran i malalts crònics.
La prioritat ara és la gent vulnerable, especialment la gent gran i la gent amb malalties d'immunodepressió que es puguin vacunar aviat. La població general i els infants, per mi, ja en parlarem. O sigui, per mi seria molt més important fer una primera tongada de vacunar a la gent que realment se li va la vida si agafa el coronavirus.
Per cert, si es confirmen aquests pronòstics, la vacuna del coronavirus serà la més ràpida en haver-se creat, desbancant la de les galteres, que es va fer en 4 anys. La de la Covid-19 s'està investigant només des del gener.
Ja està en marxa un cribatge intensiu a Torre-romeu per detectar casos asimptomàtics de coronavirus. Les proves es fan a tots els majors de 16 anys a partir d'avui fins divendres al centre cívic del barri. El testeig ha arrencat l'endemà del de la Creu Alta, mentre que dilluns que ve serà el torn de Can Puiggener. Montse Teixidor, directora del Servei d'Atenció Primària al Vallès Occidental de l'ICS, apunta per què s'han triat aquestes tres zones.
Això són decisions dels experts de vigilància epidemiològica. És el que decideix on iniciem aquests cribatges. Es basen sobretot en incidències altes de Covid. Però això és la vigilància epidemiològica qui decideix on fem aquestes intervencions.
A Cal Balsac es van fer ahir dilluns 397 proves i avui fins les 5 de la tarda en porten 453. Pel que fa a la Serra, fins la mateixa hora d'avui se n'han fet 118.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El gimnàs municipal deixarà de prestar activitat de fitness a les seves instal·lacions de la plaça Frederic Mompou i es dedicarà a altres pràctiques esportives. Segons ha comunicat avui l'Ajuntament, han aprofitat la fi del contracte amb l'empresa concessionària Gestió Esportiva per prendre la decisió, tot plegat arran de la davallada progressiva dels abonats en els últims anys. De fet, el nombre d'inscrits a les instal·lacions ha baixat en un 45% en els últims 5 anys. Des de l'Ajuntament han assegurat en un comunicat que amb aquesta xifra d'abonats és inviable continuar amb la concessió establerta fins ara. No obstant això, desvinculen la situació d'una possible mala gestió per part de la concessionària. De fet, assenyalen que l'aparició de nous centres privats de serveis esportius similars i a uns preus més econòmics, sumat també a les condicions de les instal·lacions municipals que originàriament estaven pensades com a pavelló, haurien complicat la competència. Amb tot, ara arriba el moment de replantejar l'activitat de l'equipament. N'ha parlat la regidora d'Esports, Laura Reyes.
Des de l'Ajuntament continuarem donant un servei esportiu en el qual ja estem treballant. Aquest fet del tancament del gimnàs municipal es durà a terme entre finals del 2020 i principis del 21.
Des de l'oposició, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha qualificat d'indignant el tancament d'aquest servei que deixarà sense feina 13 treballadors. Així mateix assegura que és trampós comparar les dades de socis amb les de fa 5 anys, tenint en compte que ens trobem en plena pandèmia i que cap club n'ha sortit ben parat. Sense deixar la política, Sabadell en Comú considera poc ambiciosos els pressupostos municipals aprovats ahir en un ple extraordinari. Des de la formació, ara sense representació a l'Ajuntament, lamenten que els comptes no inclouen qüestions necessàries en el moment actual com una inversió forta en plans d'ocupació. N'ha parlat el coordinador de política municipal dels comuns, Josep López.
La dotació econòmica per fer plans d'ocupació destinats a molta gent que té per l'edat dificultats per accedir al mercat del treball i plans d'ocupació vinculats a la millora de la via pública, de l'espai de la via pública, plans d'ocupació destinats a gent jove per formar-los en tècniques digitals que puguin ajudar a milers de persones que hauran de tramitar els seus drets i accedir a aquests drets via telemàtica, perquè les administracions en breu només atendran documentació via telemàtica.
Des de Sabadell en Comú també troben a faltar altres inversions, com en projectes orientats a transformar Sabadell en una ciutat verda o per comptar amb una mobilitat més sostenible.
Notícies vespre.
A Sabadell ja es respira Nadal. La ciutat ja ho té tot a punt per iniciar la campanya nadalenca amb l'encesa de llums i la inauguració de la Fira Santa Llúcia aquest divendres. El mercat nadalenc tornarà a instal·lar-se a la plaça Doctor Robert, però estarà condicionat per les mesures anticovid.
Així és, els visitants no podran passejar lliurement entre les parades que s'hi han instal·lat, sinó que el recorregut serà tancat per tal de reduir el risc de contagi. La presidenta de la Fira de Santa Llúcia, Dolors Casas, ho ha explicat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Serà tancada, serà perimetral, entraran per un lloc i sortiran per un altre. Vull dir, farà la gent, farà el recorregut. Vull dir, que tant entrarà llavors a la porta i hi haurà una persona, a lo que és a l'entrada, una persona que els hi posarà el gel i suposo, no ho sé encara segur, suposo que els hi prendrà també la temperatura. Vull dir, llavors entraran, veuran tot el que és la fira i llavors sortiran.
El que no canvia respecte d'altres anys és la quantitat i la qualitat dels productes nadalencs que s'ofereixen a la fira. Figures del pessebre, avets, nadales o il·luminació són alguns dels articles que s'hi poden trobar. Malgrat la varietat, però, Casas admet que les vendes no seran ni molt menys tan bones com les de l'any passat i ho atribueix a la pandèmia.
Més per lo de la pandèmia, val? Perquè hi ha molta gent que potser no vol sortir de casa i em fa l'efecte que, bueno, ojalà sigui com l'any passat, jo ja afirmava, però tenim la dubte de que sigui com l'any passat. Però, bueno, la il·lusió nostra és poder fer la fira de Nadal, que és una fira que s'ha fet tota la vida i, bueno, i és molt maca.
Enguany, la Fira de Santa Llúcia estarà integrada per una vintena de parades, dues menys que el Nadal passat.
I del Nadal anem a parlar de llengua perquè posar l'accent al verb dona és incorrecte a partir d'avui. Aquest dimarts entra en vigor la nova gramàtica de la llengua catalana i, en conseqüència, el català perd 136 accents. La reducció de diacrítics va generar molta polèmica en el seu moment, però els lingüistes consideren que actualitzar la gramàtica catalana és una manera de separar el registre formal de l'informal. De fet, l'objectiu d'aquest canvi és adaptar la llengua a la utilitat que la societat li dona avui en dia. Ho ha explicat l'assessora lingüística del Consorci per la Normalització Lingüística de Sabadell i Massàs en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Els canvis, sobretot des del punt de vista formal, no són tan significatius. La tradició de Fabra es respecta igualment. El que fa és, la gramàtica és ampliar la mirada i veure l'evolució, com ha afectat, què és el que pot recollir d'aquests canvis, perquè d'aquesta manera doncs, els descriu, els observa i els marca.
Les actualitzacions són cícliques, i això és el que va passar, per exemple, a meitats del segle XX, quan Pompeu Fabra va posar les bases del català contemporani. Més notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. En l'última setmana, la policia municipal ha gestionat 252 denúncies per incompliments de les restriccions. 30 persones han estat sancionades per sobrepassar el límit dels grups de 6. 59 multes han estat per consumir alcohol a la via pública, 51 per no portar mascareta i 88 per saltar-se el confinament nocturn. En total, el cos local ha fet una dotzena de controls de mobilitat i ha detectat 24 desplaçaments no permesos durant el cap de setmana. D'altra banda, absolts tres estudiants de la UAB acusats d'haver estripat una bandera espanyola el 2016. Se'ls acusava dels delictes de coaccions amb agreujant d'odi i d'ultratge a la bandera i se'ls demanava penes de presó de 3 anys i 10 mesos per cada un. El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell els va absoldre del primer delicte, però va condemnar-los pel segon a 10 mesos de presó, pel qual van presentar un recurs. Ara l'Audiència de Barcelona ha fallat basant-se en el criteri del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que no considera delicte cremar una imatge del rei. En el judici va participar la regidora de Ciutadans, Laura Casado, en qualitat de testimoni. En cultura, amb l'obertura de la cultura de nou, anem coneixent pròximes cites d'espectacles dels quals podrem gaudir. Apunteu aquesta data, 11 de desembre. Roger Pedrós, a l'Auditori de l'Espai Cultura de Sabadell.
Me siento muy harto y cansado. Me tomo un respiro. Apago l'alarma.
Amb la notorietat adquirida pel seu pas pel programa La Voz, aquest jove de Polinyà, que forma part de l'equip del coach Pablo López, se sent cada cop més còmode i gaudeix més de l'experiència. Pedrós actuarà el divendres 11 de desembre a les 8 del vespre i ha avançat el programa al matí. En què consistirà la seva actuació?
Bueno, la veritat és que està plantejant-ho molt com enfocar-ho com una tendència progressiva a explicar la meva història a través de la música, no? Des de les meves primeres cançons fins a les últimes, explicant una mica a través del piano de cua que tindré i de jo poder interactuar amb el públic, ja que no som molts per culpa dels protocols del Covid, pues explicar una mica com he arribat, fins on he arribat i quines cançons m'han acompanyat en cada moment.
Un espectacle que en qüestió d'hores ha exhaurit les entrades.
M'agraden les imatges que em regales.
Pedrós creu que l'artista que és ara prové de tots els petits moments que ha anat visquent anteriorment, això sí, amb el suport de la família.
M'acompanyava la família sempre, els meus pares, són com sempre necessaris, les dues peces claus allà, i algun cop ha vingut el meu cosí i la seva filla, i de cara a com em vaig presentar, la veritat és que anava a publicar un EP de 5 temes, que vaig produir farà un anyet i mig, i vaig pensar, doncs, la manera de publicitar-lo és la millor és apuntar-se a un concurs televisiu. Així que una cosa va portar l'altra.
El segon divendres de desembre actuarà l'Auditori de l'Espai Cultura acompanyat del piano de cua.
Mai no em deixis d'estimar.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de l'Estat, que ha proposat limitar 6 persones les reunions de Nadal i allargar el toc de queda fins la 1 de la matinada. El pla es debatrà aquest dimecres a la reunió del Consell Interterritorial de Salut i aposta per establir unes mesures clares que es planifiquin i es facin públiques amb antelació de cara a Nadal. Encara es desconeix si les mesures seran d'obligar compliment o una recomanació per les comunitats autònomes. Des de la Generalitat s'obre la porta a modificar el toc de queda pel 24 i el 31 de desembre, si les dades epidemiològiques ho permeten. D'altra banda, el govern espanyol preveu immunitzar 2,5 milions de persones entre el gener i el març. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que el procés de vacunació es dividirà en 3 etapes i els primers a ser vacunats seran residents i personal sanitari de les residències de gent gran. També ha explicat que la vacuna serà gratuïta i d'entrada no serà obligatòria. Illa ha assegurat que hi haurà dosis per vacunar el 100% de la població. I un últim apunt, Esquerra anuncia un preacord amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. El portaveu de la formació al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián, ha explicat que el seu objectiu ha estat aconseguir el màxim d'eines per la Generalitat. Aquest anunci no era imprescindible per assegurar els comptes, però el principi d'aquest acord podria significar la renúncia de Ciutadans, tot i que la formació taronja també va mostrar satisfacció amb les converses amb la Moncloa. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ja és a Astúries per jugar demà contra l'Sporting de Gijón en el segon dels 9 partits de Lliga que enfrontarà l'equip en menys d'un mes. Vista la classificació actual, serà un dels desplaçaments més complicats de la temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Això és el que ha expressat també en roda de premsa el tècnic del Sabadell, Antonio Hidalgo.
El partit de demà jo crec que és una de les sortides més complicades que podem tenir durant l'any. Jo crec que és un equip que està molt ben treballat, amb una molt bona interpretació dels espais, de les situacions on et poden fer mal, depenent del que fas tu, si fan ells.
L'Sporting és, contra tot pronòstic, el quart classificat de la Lliga Smartbank i és un dels dos equips de la categoria que no coneix la derrota al seu estadi. Travessa ara, però, una ratxa de 3 partits sense guanyar i només havent vist porteria un cop. Escoltant les paraules del seu tècnic, David Gallego, el més probable és que l'Sporting surti amb tot sense tenir en compte que el cap de setmana torna a haver-hi Lliga.
La idea de todos es que el equipo de aquí a final de temporada sea un equipo muy competitivo cada fin de semana. Y nosotros nos dedicamos solo a eso, ¿eh? Yo no miro más allá, yo no estoy pendiente ahora de Las Palmas, estoy pendiente de Sabadell, de hacer el mejor once posible para intentar conseguir los 3 puntos contra el Sabadell. Y ya veremos a ver en qué condiciones llegamos para Las Palmas y entonces decidiremos entonces cuál va a ser el mejor once.
I de cara a l'enfrontament de demà, Jaime Sánchez s'ha entrenat amb normalitat i podria entrar a la convocatòria per part del Sabadell. En canvi, Néstor Querol segueix amb molèsties. Després de la bona actuació contra Las Palmas, la voluntat d'Hidalgo seria la de tocar poques peces en l'onze inicial. Però veient com de carregat ve el calendari, el de Canovelles és conscient que caldrà fer rotacions, igual que va passar en l'anterior tram de jornades intersetmanals.
Estem en aquests moments de prendre situacions que vam viure al passat. Veurem les situacions que a la millor penses que poden donar-te alguna cosa més depenent de la situació dels jugadors, de com arriben. I sí, està clar que s'ha d'aprendre. Estem valorant totes aquestes situacions, mirant-ho al detall, per posar demà als jugadors que estiguin en millor condicions.
Com és habitual, caldrà esperar fins a última hora per veure la llista definitiva de convocats.
Es veurà també si Òscar Rubió repetirà de titular o no. El passat diumenge contra Las Palmas va complir 106 partits oficials amb la samarreta arlequinada. El Sabadell passa a ser l'equip que més vegades ha defensat el lleidatà, superant així les 105 ocasions que ho va fer amb el Deportivo Alavés. Amb 36 anys, no només torna a gaudir del futbol professional, sinó que també està assumint un paper important dins de l'equip. Segons ell, la clau ha estat mai perdre la il·lusió.
Costa imaginar-ho, no? Però bueno, jo sempre he vingut amb la il·lusió de seguir millorant, aunque ja sabia que, bueno, que pel futbol pues, ja tinc una data avançada, no? Però bueno, tinc la il·lusió de un jove i sempre he treballat pues, per estar al nivell, donar el màxim de mi mateix i per sort les lesions sempre m'han respectat i encara que tingui l'edat que tinc, pues, me trobo molt bé físicament. I bueno, espero que puguin ser molts més partits.
Amb la derrota d'ahir de l'Albacete per 1-2 contra l'Almeria, es confirma que el centre d'esports escala un lloc a la classificació, ara en tapenúltim. Aquest partit corresponia a la 13a jornada. Avui ja s'ha encetat la 14a des de les 7. El Castellón s'enfronta a l'Alcorcón i el Girona al Màlaga. A 2:15 es veuen les cares al Lugo i l'Oviedo. El torn del Sabadell arriba demà a les 7 i des de mitja hora abans el Sabadell en joc en la seva visita al Molinón. En categories formatives, la derrota del Sabadell juvenil per 1-0 al camp del Real Zaragoza deixa els arlequinats antepenúltims del subgrup 3B de Divisió d'Honor, però és una posició anecdòtica. De fet, entre el líder, justament el conjunt aragonès, i el penúltim, només hi ha 3 punts de diferència. Pol Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Zaragoza en va tenir prou amb el gol de penal per superar el juvenil a Arlequinat. Albert Morral, capità del centre d'esports, reconeix que més enllà de l'entitat del rival, el viatge també va pesar les cames.
Sí que es nota, perquè vam estar 3-4 hores al bus, que vulguis o no, es fan bastant llargues i és, després quan arribes et costa ficar-te, però un cop ja ets allà, veus el camp, veus les instal·lacions i et mentalitzes contra qui... quin rival vas a jugar, ja tot això s'olvida i comences a voler guanyar el partit.
L'equip de Miqui Lladó encara no ha estat capaç de sumar lluny d'Olímpia. Aquest dissabte, això sí, torna allà on s'ha sentit més còmode, al seu camp, per rebre el Lleida.
Un grau per sota, el Mercantil es va imposar dissabte per 1-0 a la Fundació Grama a la Lliga Nacional. L'equip graciec va aconseguir la primera victòria de la temporada, que l'impulsa a la tercera posició amb 7 punts i amb un partit ajornat. Carles Ballar, bon vespre.
Bon vespre. Primera victòria a casa i primer partit sense encaixar cap gol. Aquestes eren les úniques assignatures pendents que els quedaven als nois de Juanjo Beltrán. L'autor de l'únic gol mercantilista, Héctor Romero, destaca que la temporada està sent molt positiva per a l'equip, però alerta de la igualtat que hi ha a la categoria.
La temporada, la veritat, que no me l'esperava. És una temporada on ha dit l'entrenador que tots els equips són molt iguals, que una jugada a balón parat o qualsevol cosa marca el detall de guanyar o perdre, i avui un rebuig i l'he agafat amb el cap i mira, un altre gol i molt content per ajudar l'equip i individualment també.
Les aspiracions d'ascens dels sabadellencs passen perseguint aquesta bona dinàmica, però saben que no es poden relaxar. El Mercantil visita aquest diumenge a les 12 del migdia l'Adam B, quart classificat, amb 6 punts.
Obrim bloc de futbol sala. A segona B, el Club Natació Sabadell es resisteix a deixar-se algun punt pel camí. 5 partits, 5 victòries i, el més important, les dues últimes contra rivals directes en la lluita per les places de privilegi, Mataró i Segorbe. Davant els castellonencs, els nedadors van tornar a demostrar com de ràpid s'han assentat a la seva nova casa, al Pavelló del Nord, amb un clar triomf per 6-2. El tècnic Borja Burgos destaca, per damunt de tot, la constància dels seus homes.
Més enllà del marcador, de tot, crec que l'equip ha sigut molt... o sigui, molt lineal, que a vegades teníem moments, fases de partit molt bones o molt dolentes. Jo crec que en tot moment hem sigut superiors al rival, que hem atacat molt bé, hem defensat molt bé. Poder l'únic però que ha servit a ficar és que crec que sí que ens han fet mal en estratègia, que hem encaixat un gol i sí que, bueno, aquí hem patit una miqueta, però al final estàs jugant contra un tros de rival, no pots pretendre que no patiràs en cap moment.
A l'altre subgrup, la Pia va patir la segona derrota seguida, caient 3-1 a la pista de l'Unión Santa Coloma, i es queda sisena a la classificació. Una de les claus va ser el primer gol dels locals amb una estranya volea que, amb fortuna, es va acabar colant dins la porteria. Carles Comadran és jugador escolapi.
Un gol molt, molt estrany, però bueno, a vegades ens passen nosaltres a favor, aquest tot arriba a ells i no... sin más. Jo quan vaig veure el gol vaig pensar, hosti, mira, aviam si s'estiva el partit, si la cosa s'anima i està una mica més obert tot. Però per això, no acaba de sortir el partit tampoc que volíem, i et dic, penso que el va ser clau no obrir la llau, no marcar abans i no obrir el partit molt abans, perquè llavors va ser molt, molt complicat.
I un esglau per sota, tercera, l'Amics del Pou Nou Escorial ha recuperat la condició de líder aprofitant que el Santpedor li tocava descansar. Els dels Marinals no van fallar en el seu enfrontament, superant per 8-4 una esparreguera que, això sí, va donar molta guerra. Ho explica Pol Montserrat, autor de dues dianes.
Òbviament vam tenir algunes ocasions durant la primera part, però sí que és cert que vam marxar al descans 1-2 perdent, amb dos errades nostres per... Bueno, una va ser una jugada d'estratègia i l'altra, doncs, la pressió no va ser bona i va fer que ens marquessin gol. Però bueno, les ocasions les vam portar més nosaltres la primera part, i a la segona part vam sortir amb un canvi de mentalitat, un canvi d'actitud, i això va fer que capgiréssim el marcador en dues jugades seguides vam capgirar el marcador.
En canvi, pitjors sensacions són les que ha deixat el grup Zarraona. A Rubí, l'equip sabadellenc es va deixar remuntar un 2-4 a favor per acabar caient 5-4. La derrota, però, va quedar en un segon pla per la mort diumenge de Víctor Silvestre, monitor de la Raona, després d'una llarga malaltia. Menys d'un minut per 2:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 24 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.